L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El govern de Salvador Illa afronta la recta final del curs polític pendent d'aprovar encara els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Després de Setmana Santa, les negociacions amb Esquerra Republicana s'han intensificat per mirar de lligar el seu suport, que és clau perquè els pressupostos puguin tirar endavant abans de l'estiu. L'altre gran repte que té el govern és posar fi a la crisi de Rodalies i intentar calmar els mestres i professors que amenacen amb noves protestes si no es milloren les seves condicions laborals. Avui repassarem els deures polítics pendents i entrevistarem també l'exconsellera Irene Rigau, que ha estat escollida com a nova presidenta de l'Associació d'Antics Diputats del Parlament. Benvinguts a l'Hemicicle. Des d'ara fins a l'estiu, la política catalana estarà marcada per la negociació dels pressupostos. No va ser possible aprovar-los al primer intent i el govern i Esquerra s'han donat una segona oportunitat. Els republicans insisteixen que només avalaran els comptes si Catalunya avança en clau de sobirania nacional i demanen al govern que els faci una proposta perquè el país pugui assumir noves competències. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capilla, ha deixat clar que el seu partit està obert a escoltar qualsevol plantejament.
Nosaltres estem oberts a que es plantegin doncs, assoliments de sobiranies. I saben vostès que nosaltres no ens renunciem a cap. En l'acord d'investidura n'hi ha uns quants i que no siguin a l'acord d'investidura n'hi ha uns quants més.
El govern vol centrar-se a negociar els pressupostos amb Esquerra i ho desvincula de la concessió de noves competències. Això no significa, però, que es deixin de banda els compromisos que es van segellar en el pacte d'investidura de Salvador Illa, com ara aconseguir la cogestió dels aeroports catalans o la recaptació dels grans impostos. Sílvia Panic és la portaveu del govern.
L'acord al que vam arribar amb Esquerra Republicana per donar-nos de més dies, setmanes per arribar a un acord pressupostari, s'emmarcava aquest acord i aquest treball en l'àmbit pressupostari. I amb això està centrat el govern. Això vol dir que no estiguem treballant o tenint altres qüestions vinculades a l'acord d'investidura? No.
El govern i Esquerra s'han donat de temps fins a l'estiu per intentar arribar a un acord pressupostari. Amb qui ja estava tancat l'acord era amb els comuns, els altres socis d'investidura. Ara, però, el grup de Jéssica Albiach amenaça de no aprovar els comptes si el govern no frena el pla d'incentius econòmics als centres d'atenció primària perquè els metges escurcin la durada de les baixes. Sentim el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid.
Això s'ha de revertir. I, evidentment, nosaltres, el nostre vot final als pressupostos estarà condicionat a que aquesta pràctica que nosaltres no compartim sigui revertida de manera definitiva, com van signar amb un acord que està escrit amb nosaltres.
A banda dels pressupostos, el govern té altres fronts oberts, com ara intentar calmar el carrer davant l'amenaça dels mestres de convocar més protestes si no s'activen les negociacions per millorar les seves condicions laborals. El govern també encara la recta final del curs polític amb la necessitat de resoldre la crisi de Rodalies i avançar en les polítiques d'habitatge. Tot això amb l'ull posat en el mapa internacional i, en concret, en les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
Té la paraula.
Avui parlarem amb Irene Rigau, elegida fa poc com a nova presidenta de l'Associació d'Antics Diputats del Parlament de Catalunya. Va ser consellera de Benestar Social i Família en els governs de Jordi Pujol i també va ser consellera d'Ensenyament al govern d'Artur Mas. També va ser diputada durant molts anys al Parlament, si no vaig errada, durant 3 legislatures. Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies. Però deixem afegir una cosa. Soc mestre. Jo em defineixo com a mestre que he tingut aquestes responsabilitats, però m'agrada presentar-me com a mestre.
Molt bé. Quina feina fan des de l'Associació d'Antics Diputats del Parlament?
A diferents països hi ha aquest tipus d'associació i tenen uns objectius molt semblants. En els nostres estatuts queda clar que ens proposem promoure i consolidar els vincles d'amistat, solidaritat i germanor entre els diputats i diputades del Parlament per damunt de qualsevol opció partidista. Aquesta jo crec que és la clau que fa funcionar l'associació. I llavors un segon objectiu que tenim molt clar i que ens agrada és el de contribuir al manteniment del prestigi de les institucions de Catalunya, especialment del Parlament. Bàsicament és allò de que diguem, molt bé, ja no som antics diputats, però som ciutadans. I tot ciutadà, i nosaltres especialment, en aquests moments creiem que ens hem de plantejar què podem fer per la democràcia.
Vostè em deia que com a associació treballen per contribuir a prestigiar o mantenir el prestigi del Parlament. Creu que amb els anys el Parlament com a institució s'ha anat desprestigiant la seva imatge?
Jo crec que pot haver canviat una mica l'imatge perquè la presència en els mitjans audiovisuals també ha condicionat, i això sí que ho vam veure evolució, ha condicionat una mica l'estil de participació dels debats. La gent busca aquell minut de glòria al qual segur que la televisió que siguis, en principi la nostra, o la vostra ràdio, o la que sigui, l'emissora, posarà aquella frase. Clar, la feina parlamentària és una feina que té... És com un iceberg. Hi ha d'haver molta base i després es veu la punta. Però perquè puguis arribar a un tema ben tractat, ben acordat i, per tant, que esdevingui normativa, que esdevingui caràcter de llei o una moció en el govern, hi ha d'haver aquest treball de base que ningú veu, però que es basa en la confiança, en la interrelació, en l'intercanvi d'informacions, de les connexions amb el sector, i tota aquesta part no es veu. A mi a vegades em sembla que hi ha massa pressa pel titular ràpid.
Hi ha un element que també ha canviat, que és l'entrada de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya. Com creu que s'ha de combatre l'auge de partits d'extrema dreta?
Evitant la demagògia que fonamenta les seves intervencions. I això vol dir que hi ha problemes a la nostra societat, evident, hi ha situacions que poden generar un cert conflicte o dificultat d'encaix, i s'ha d'identificar què hi pot haver de veritat amb alguna discussió o denúncia, però immediatament saber-la reconduir per veure que no es pot utilitzar un element de debat per generar mals sentiments a la població. El que més em preocupa és aquests sentiments que generen de no respecte a l'altre, de no respecte a la diferència. Fins ara havíem tingut tots els impulsos per què hem de fer per integrar el que ha vingut, què hem de fer per acollir el que arriba amb menys recursos. Que hi ha hagut algun abús en alguna política, doncs analitzem-la, estudiem-la i siguem els primers a explicar-ho. No deixem que es facin ells únics, els únics ressorts d'alguns problemes que hi poden haver, perquè poden haver-hi hagut, algun desencaix en els processos d'acollida i d'integració i de suport, però el que preocupa més és que el seu llenguatge resulti més atractiu que el llenguatge positiu.
Vostè creu que s'ha de pactar amb partits d'extrema dreta?
El cor et diu una cosa i el cap a vegades se'n diu una altra. D'entrada jo diria que no, però també haig de reconèixer que si són és que els ha votat gent del país. I el que m'interessa més és veure què és el que preocupa aquesta gent que els ha votat per poder-m'hi adreçar jo a connectar. Crec que és un error deixar a la gent que vota aquests partits al marge i donar-los per perduts. Crec que ens hem d'adreçar a la gent que vota aquestes opcions per desmuntar part dels seus arguments.
Com veu Junts per Catalunya, vostè?
És un espai polític que està bàsicament nodrit per persones que jo hi he compartit molts anys de militància i d'actuació, però ells no s'identifiquen com a convergents, és un nou espai. Jo els veig propers, però jo encara em defineixo com una convergent sense partit.
I com veu l'independentisme després de tot el procés del referèndum del 2017, de la consulta del 2014, per la qual, recordem-ho, vostè va ser condemnada per desobediència quan era aleshores consellera d'Ensenyament. Com veu ara l'independentisme, la relació que tenen els partits independentistes?
Jo crec que vam patir una frustració enorme que encara cueja. A veure, tots recordarem, els que hi estàvem a favor i els que ens hi vam implicar, era una il·lusió compartida d'una manera més, potser més natural per part de la població, i quan ho mires ara amb una certa dimensió ja històrica, veus que per part de les forces polítiques hi van haver algunes coses que van dificultar molt l'unanimitat.
I veu possible refer aquesta unitat de l'independentisme?
Ara hem de començar a mirar els fills dels pares que anaven a les manifestacions. Hi ha tota una generació d'adolescents i joves que van compartir i van respirar aquell objectiu. I jo no en conec cap que digui ja he deixat de ser independentista. El que diu, escolta, si no us aclariu, no em vingueu a buscar. Però jo crec que la llavor està sembrada.
Abans em parlava del català. Justament la setmana passada vam conèixer que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar que s'executés la sentència que va emetre el setembre passat en què anul·lava una desena d'articles del decret per blindar el català a l'escola. Què creu que s'ha de fer per blindar el català?
A veure, primer li haig de dir que jo d'aquesta sentència, quan la vaig llegir, la vaig veure, vaig captar diferències en relació a sentències anteriors. Una, per exemple, és que les costes van a càrrec de l'Associació pel Bilingüisme, també una part, cosa que no havia passat mai. Per altra part, hi ha una expressió que per mi és molt rellevant, perquè diu que no li correspon al TCJ determinar el model d'escola catalana. I això què vol dir? Que és una diferència important amb sentències anteriors, quan ens van dir vostè no regula la presència del castellà a l'escola, doncs ja ho farem nosaltres i direm que com a mínim el 25% en caràcter general s'ha d'aplicar a totes les escoles, perquè ho diu el TCJ. Per mi, la llengua catalana, i això jo crec que hi ha sentències que ens permeten interpretar-ho bé, és la llengua vehicular de la vida de l'escola. Hauria de ser, tu entres a l'escola i vius en català, perquè et prepari per poder viure en català a la societat, si tu vols fer-ho, que no t'obliguin a viure en castellà.
Creu que falta unitat política en defensa del català? Li pregunto, per exemple, perquè Junts no es va adherir al Pacte Nacional per la Llengua.
Sí, però en canvi va votar la llei del 22, que la va votar Junts, la va votar Socialista, la va votar Esquerra, i això per mi era molt important. Per tant, el pacte és una acció que promou el govern, i la llei del 22, que tracta l'utilització de les llengües a l'escola, aquesta sí que va tenir aquest suport parlamentari més ample.
Creu que l'actual govern, el govern de Salvador Illa, defensa prou el català?
Crec que la millor defensa que podem fer en aquests moments els catalans no és tant d'intencions, sinó de pràctica i de realitats. Que es parli en català.
Ja sé que no els hi agrada donar lliçons, però què recomanaria als diputats i diputades actuals del Parlament?
No, és que no ens correspon i, a més, ens agafaríem mania. No, a mi m'agrada tenir relació amb els nous diputats quan anem al Parlament, perquè, és clar, hi ha noves energies. Home, jo crec que ara els diputats d'ara tenen tot allò que teníem els anteriors, que era un territori per conèixer, un sector per defensar. Tenen totes les tecnologies al seu favor per fer arribar molts més missatges. L'única cosa que jo diria, home, utilitza-les en positiu, en el sentit de dir que tot allò que diem faciliti el parlamentarisme, que és el arribar a acords i consens, i que no divideixi.
Irene Rigau, nova presidenta de l'Associació d'Antics Diputats del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
Moltes gràcies.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle.